Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. La pressió social i la influència de les xarxes socials ha portat a que cada vegada més joves busquin sotmetre's a cirurgia plàstica, la qual cosa preocupa. L'exposició constant a la perfecció artificial pot fer que els joves se sentin insegurs sobre la seva aparença i desitgin canviar el seu cos per assemblar-se més als seus ídols. Els experts recomanen que els joves esperin fins a aconseguir la maduresa emocional i física abans de considerar qualsevol tipus de cirurgia. Les xarxes socials com Instagram i TikTok han creat una cultura de perfecció i bellesa inassolible. És important que els joves aprenguin a acceptar el seu cos i a valorar la seva bellesa natural en lloc de dependre de la cirurgia plàstica per a sentir-se bé. Els pares tenen un paper important que exercien la prevenció en que els seus fills es sotmetin a cirurgia prematurament. És important parlar amb els fills sobre la seva aparença i la pressió social a la qual, com dèiem, estan exposats i que els pares també els ensenyin als fills a valorar la seva bellesa natural i a acceptar-se a si mateixos tal com són. Una mica de seny, si us plau. Soc la Montse Rodríguez i això és La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna,
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts i sobre el temps hem de parlar d'incertesa. És la paraula, és sense cap mena de dubte, la paraula que millor defineix l'episodi del cap de setmana. Manca només de 2 dies, queda tot obert a la possibilitat de que la pluja sigui més continuada i abundant i que pugui abarcar bona part de Catalunya. En qualsevol cas, la pluja que pugui caure aquest cap de setmana tampoc no posarà punt i final a la sequera. Amb una mica de sort, tornarà a portar més aigua als embassaments, sobretot els del Ter i la de la Muga, que són els que més aigua podrien rebre, però tampoc s'entreveu cap canvi substancial en aquest sentit. I del temps del trànsit, hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara en les principals vies catalanes? Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit, l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, el trànsit en aquests moments encara presenta retencions a diferents punts. A l'autovia 2, per exemple, a la zona entre l'Hospitalet i Cornellà, en sentit Martorell, a causa d'un accident, ara ja tots els carrils oberts i va estirant una mica més la circulació. D'altres vies també, com la C58, també la C33, de Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona, encara molt atapeïdes, o la B30, el punt habitual de Barberà de Vallès, aquest lateral de l'autopista P7 en sentit sud. Es mantenen també aturades intermitents a Parets del Vallès a la C17 en sentit Vic i un parell de quilòmetres força compactes de la C60 Argentona en direcció Mataró. C59, aquesta hora encara va força carregada a l'altura de Palau-solità i Plegamans en sentit nord, en direcció Caldes. I pel que fa a la resta de vies, en principi, si més no, sense altres incidències destacables. És tot. Bona tarda.
Gràcies per la informació i al llarg del dia d'avui us estem parlant del tema de l'intrusisme a les clíniques d'estètica i també, òbviament, del boom de la medicina estètica, sobretot entre els més joves i els riscos de caure en mans de clíniques pirates i personal no col·legiat. Avui també parlarem de que a la part d'aquest boom d'operacions de cirurgia en els joves, pararem de l'augment de número de denúncies per errors estètics. Què fer en aquests casos? Avui ens ho explicarà el José Antonio Ramos, que és advocat de Ramos i Abogados, i també el company Sergi Tor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El Hotel Eurostars Gran Marina sube el telón para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado a las 8 de la tarde durante el mes de mayo podrás disfrutar de un tributo a las grandes áreas interpretadas en directo en el mismo bar del hotel. Acompaña esta actuación con uno de nuestros cócteles de autor y completa la noche cenando bajo las estrellas con un delicioso menú a la brasa. Ven al Eurostars Gran Marina y vive una noche única. Te esperamos al estreno.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Avui a COPE Catalunya i Andorra estem analitzant el boom de la medicina estètica, sobretot entre els més joves, i els riscos de caure en mans de clíniques pirates i personal no col·legiat. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Com passa en tot, no hi ha duros a quatre pessetes, no? I cal fugir d'aquestes ofertes de l'intrusisme professional que n'hi ha.
Sí, així és, n'hi ha i molt, i tenim algunes dades que veritablement han de preocupar. Primer, el que ha baixat moltíssim és l'accés a la medicina estètica. Si fa uns anys aquest accés era a partir dels 35 anys cap endavant, a partir d'ara, doncs, a partir de fa un o dos anys, ha baixat fins als 20 anys. Per tant, doncs, hi ha un gran segment de població jove que s'incorpora ja a fer operacions de medicina estètica. Això està provocant, doncs, que hi hagi també un increment del frau, perquè molta gent jove que no té una gran disponibilitat econòmica se pot sentir temptada aleshores d'aprofitar aquestes ofertes que tu deies que són molt perilloses, perquè la medicina estètica, al cap i la fi, ho porta el seu nom, és medicina.
Així és.
I per tant, doncs, és una operació quirúrgica. I segons la Societat Espanyola de Medicina Estètica, un 15% de pacients que hores d'ara té en aquest any són per efectes adversos per tractaments a centres no autoritzats. És a dir, que és un 15%, atenció amb aquesta xifra que és molt elevada, que venen doncs per arreglar problemes que els han ocasionat, en aquest cas, operacions anteriors. Avui a Herrera, en COPE, ha passat Abel Sánchez, que és un jove que és pacient d'una operació de rinoplàstia. Tenia problemes amb el seu nas, que era combinat en aquest cas a nivell estètic i també per la salut, perquè tenia problemes per respirar. Ell, afortunadament, doncs, ha tingut una operació satisfactòria, tot ha anat bé, tot i que ha reconegut que són operacions, evidentment, que tenen un elevat risc.
Sí, tuve miedo, a ver, al final, pues es una operación complicada, tienes que entrar a quirófano y con anestesia general, y pues siempre hay el riesgo de que algo pueda salir mal, pero luego en las revisiones siempre el doctor me transmitía que estaba todo bien, que no iba a haber ningún problema, con tema de la hinchazón que se iba a bajar y iba a quedar todo perfecto. Una semana que tuve que estar en casa completamente guardando reposo de baja laboral y prácticamente sin poder moverme.
Abel Sánchez ens ha explicat que tot li anava bé, però ha parlat, doncs, del període de recuperació de la rinoplàstia, una operació senzilla, però que, evidentment, doncs, ja significa moltes molèsties personals i que, per tant, doncs, s'ha de disposar d'un metge autoritzat. És el que l'informatiu migdia ens ha recordat una i altra vegada el vicepresident de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, Sergio Fernández, el qual, doncs, ha parlat de que sempre a qualsevol tractament d'estètica, sigui quin sigui, sempre ha d'estar validat, autoritzat i treballat per un metge oficial.
No podemos olvidar que los tratamientos de medicina estética tienen que ser realizados por médicos. Y eso es algo, porque muchas veces se confunde el término de salón de belleza, instituto de belleza. Cuando uno está en una clínica de medicina estética, en la clínica de medicina estética tiene que haber un médico. Y ese médico tiene un número de colegiado. Y el paciente puede perfectamente, de hecho, además, lo que indica Sanidad es que todos los que trabajamos en una clínica tenemos que estar identificados con una placa identificativa. De tal manera que el paciente, cuando es atendido, cuando alguien le va a hacer un procedimiento, tiene que comprobar que en esa placa pone médico y, por supuesto, si el paciente quiere pedir el número de colegiado, lo tiene que dar.
Claro.
Doncs eren a preguntes de Carles Losada l'explicació de Sergio Fernández, el vicepresident de la Societat Espanyola de Medicina Estètica. Molt important, reiterem, sempre anar a centres autoritzats, perquè després també un fins i tot pot establir una mena de reclamació si no ha tingut el servei que esperava, i no menysprear la medicina estètica. És una operació quirúrgica com qualsevol altra.
Avui parlem amb un advocat, és José Antonio Ramos, abogado de Ramos... Espera... Hoy hablamos con José Antonio Ramos, abogado de Ramos Abogados, especialistas en negligencias médicas y malas praxis. Señor Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo hablaba de que la Sociedad Española de Medicina Estética ha recibido más de 450 denuncias desde el año 2018 por errores graves. Posiblemente, y estoy convencida, que deben haber muchísimas más personas que por H o por B no han querido denunciar, ¿no?
Pues sí, probablemente, porque además en muchas ocasiones resulta un tanto antieconómico plantear ciertas reclamaciones de este tipo, porque cuando la cuestión no es muy grave, pues solo el coste de abogados, peritos médicos, procurador, 3 años de juicio, pues muchas veces la gente, la verdad, que se desincentiva a una reclamación, uh-huh. Sí, es verdad.
Por el tiempo y por el coste que puede conllevarnos, ¿no?
Sí. En estética y en odontología son los dos sectores donde yo muchas veces a los clientes les tengo que recomendar que no reclamen, la verdad.
Sí. ¿En qué hay que fijarnos para que no nos tomen el pelo a la hora de acudir a una clínica donde nos vayan a realizar un tipo de intervención de estética?
Sí, aquí hay muchísima confusión y por parte de mucha gente. Vamos a ver, cuando uno termina la licenciatura en medicina, se puede hacer una especialidad médica oficial vía MIR, tras estudiar el examen MIR, y en función de la nota que se obtiene, se estudia una especialidad. La especialidad en este ámbito es cirugía plástica, estética, sí, y reparadora. Uh-huh. Son 5 años de especialidad, es decir, los 6 años de carrera, unas notazas para elegir esa especialidad, sí, y la especialidad es de cinco años. Y entonces ya eres especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Las competencias son la cirugía estética y otras cosas como quemados, plásticas, injertos, cirugía de la mano, etcétera. Uh-huh. Bien, ¿cuál es el problema? El problema está en que hay médicos sin especialidad, sin esta especialidad médica oficial, uh-huh, y que confunden los términos, a mi juicio, deliberadamente, y entonces vemos clínica, medicina estética, especialista en medicina estética, y entonces entras allí y a lo mejor hay 15 títulos llenos de sellitos por todos los sitios con la palabra estética, tal. Bueno, todo eso no es la especialidad, no es intrusismo. Tras muchas discusiones por parte del Supremo y del Constitucional, finalmente un médico sin esa especialidad, sin esos 5 años de especialidad, puede hacer una operación, una mastopexia, una rinoplastia, etcétera. Pero, lógicamente, lo importante es que la gente no confunda los términos y sepa quién le está operando. Uh-huh. Esos datos son públicos. O sea, en la página web de la Organización Médica Colegial se mete el nombre y apellidos de la persona que te va a operar y ahí se ve si tiene o no tiene realmente esa especialidad. Claro, la cuestión es muy distinta, y lo que sí que está claramente prohibido es el anunciarse o confundir al paciente como que tiene la especialidad sin tenerla. Entonces, lo mejor y más práctico, en lugar de preguntar en la clínica si lo es o no, porque le van a volver loco a la gente, consigues especialista en no sé qué, medicina estética y máster en no sé dónde, y la universidad de no sé qué, directamente se entra en la página de la Red Médica Colegiada, se llama, y se sale de dudas si tiene la especialidad o no.
A su despacho llegan muchos casos de gente que denuncia algún tipo de negligencia. Lo digo porque si hablamos del gremio médico, les mandamos un beso grande, obviamente, son grandes profesionales, pero es un gremio difícil de tocar, ¿no?, si hablamos de denuncias. En este caso, cuando hablamos de la cirugía estética, ¿es más sencillo?
¿Es más sencillo? No, era más sencillo. Hace años era más sencillo, porque los tribunales lo interpretaban como una especie de contrato de obra, obligación de resulta. Es decir, es como si te construyera una casa, se te cae, pues ya está, no hay más que discutir, hay responsabilidad. Así funcionaba antes en cuanto a que se consulta. Bueno, pues ya está, no hay responsabilidad. Eso ya no es desde hace mucho tiempo, y tienes que demostrar realmente dónde está el incumplimiento de guía clínica, dónde está esa actuación negligente, y aunque haya un mal resultado, pues puede ser considerado un riesgo o complicación informar al consentimiento informado, lo cual hoy día no es sencillo, aunque pueda parecer un resultado calamitoso, no es tan sencillo. Ana.
Hemos visto muchos centros que hay gente que los ha denunciado, han cerrado, pero inmediatamente dos portales más allá han vuelto a abrir.
Sí. Es tan fácil poner el nombre de una clínica, de otra, una sociedad, el titular es uno, pero empleas a otro, luego hay una relación mercantil a su vez con otro que subcontratas para operar, o sea, es muy difícil hacer el seguimiento real, sí, es verdad.
¿Qué tipo de información piden ustedes desde su despacho de abogados, de Ramos Abogados, a la hora de empezar un trámite de una denuncia? ¿Qué es lo que siempre hay que llevar?
Bueno, pues lo primero siempre es la historia clínica. Es verdad que en un tema de estética la historia clínica es bastante breve porque no suele haber un ingreso prolongado con unas hojas de evolución, con pruebas, etcétera. Y luego las fotografías son muy importantes y luego siempre tienen que pasar por un perito médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, que tendrá que ver e intentar discernir si esas lesiones, si ese mal resultado se puede atribuir a un riesgo o complicación o realmente a un cumplimiento de protocolo de guía clínica.
¿Qué se solicita? ¿Indemnización por las secuelas físicas y también las psicológicas?
Sí. Normalmente es el coste de la intervención o el coste o presupuesto de una reintervención para intentar solucionarlo. Y luego, pues sí, el perjuicio físico y psicológico. Hay unos baremos previstos para accidentes de tráfico. Allí son obligatorios, aquí son orientativos, pero en la práctica pues son los que se siguen prácticamente a rajatabla, pero pues no son indemnizaciones excesivas como regla general.
Esto, durante todo el día de hoy estamos hablando sobre los riesgos, ¿no? Y ese boom de la medicina estética, sobre todo en gente joven, que justo cumplen 18 años y ya se ponen en manos de un médico, de esteticien, ¿no? De un esteticista. ¿Recibe usted denuncias de gente joven?
Sí, de gente joven. La verdad es que a mí me sorprende, ¿eh? Sí, me sorprende gente con 18, 20 años. Sí, en muchos casos, porque yo creo que antes la cosa era distinta y a lo mejor, pues yo que sé, la mastopexia, que quizás sea la intervención estadísticamente más demandada, pues bueno, se daba quizás madres que habían tenido lactancia, etcétera, y bueno, pues ahí sería una afinidad más lógica, ¿no? Pero a 18, 20 años, bueno, cada uno es libre, por supuesto. Pero una intervención, como bien ha comentado, pues conlleva un riesgo y no se puede tomar a la ligera, claro.
¿Cuánto tiempo, José Antonio, podemos tardar en dar resolución? Ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio. Ante una denuncia de este tipo, ¿cuánto tiempo puede tardar en dar resolución?
La pregunta del millón que preguntan todos los clientes.
Es lo que le preguntan,
pues,
¿no?
Normalmente sí. Le tengo que decir, no lo sé porque no depende de mí, depende del juego que nos toque. Pero vamos, la media puede estar en el entorno desde que se presenta la demanda, unos 2 años sin recursos, más o menos.
¿Y la garantía de éxito? ¿Hay un tanto por ciento elevada?
Me está preguntando todas las cosas que me preguntan los clientes.
Por eso, me pongo en esa situación.
No hay garantía. Nadie puede garantizar que el juicio se vaya a ganar. Lo que yo siempre digo es, bueno, se valoran las pruebas, si hay solidez en base a esas pruebas y en base a un buen informe pericial y con buenos argumentos, y con eso pues estima las probabilidades de éxito y en base a la experiencia de uno dices, hombre, pues yo creo que un tema como este, pues normalmente de 10 demandas gana 7-8. Bueno, pues vamos a recomendar al cliente a demandar. En cambio, en otras, la experiencia te dice, cada vez que meto un tema como este, suelo perderlo, me dicen que es un riesgo o complicación, y encima si se consigue, prácticamente no le va a compensar al cliente lo que se va a gastar, desaconseja demandar.
Lo que está claro es que hay que empezar por la base, primero, estar bien concienciado de si vas a realizarte o no una operación de estética. No olvidemos que es una operación y después el centro donde nos la vayamos a realizar es mucho más fácil a la hora de denunciar una mala praxis o una negligencia si hemos ido a un especialista oficial, ¿no? Y con toda la titulación que uno que no la tenga, como decíamos al inicio, es más fácil pues ir a ese centro autorizado.
Sí, sin duda, aunque pueda no considerarse intrusismo que un médico sin especialidad pueda operar, yo desde luego, si me fuese a operar, yo querría que tuviese esa especialidad. ¿Que luego puede salir mal? Pues puede salir mal, por supuesto que sí, pero las garantías, a mi juicio, son otras, sin duda.
Bueno, pues le agradezco muchísimo, José Antonio Ramos, abogado de Ramos Asociados, especialista en negligencias médicas y mala praxis, que hoy nos haya acompañado para hablar sobre ese boom de la medicina estética y esas denuncias. Y está claro que si uno no denuncia y calla, está dejando que otras personas se pongan en manos de esas personas intrusas, entre comillas, y vuelvan a realizar lo mismo. Así que mucho ojito, porque estamos hablando de salud. Señor Ramos, gracias. Buenas tardes.
Venga, a vosotros.
No, hasta luego. Las 7 de la tarda, 20 minuts, i a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Canviem de tema. Sabeu que gairebé una tercera part de la nostra vida la passem estirats, dormint, i bona part de la resta del temps estem asseguts? Ens ho explica d'aquí un moment la Clara Berger, fisioterapeuta.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel con su segunda unidad al 50% de descuento.
Compra dos y la segunda botella te sale por solo 4,30 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Per què seure a terra millora la salut i pot servir per avaluar la nostra condició física? Aquests dies hem llegit que un equip de científics del Brasil va idear fa uns anys un test senzill per avaluar-ho. Van demanar 2.000 persones entre 50 i 80 anys que s'asseguessin a terra i s'aixequessin. Van valorar del 0 al 10 l'habilitat de cadascú, puntuant més alt les persones que eren capaces de fer-ho sense fer servir les mans ni recolzar-se en lloc i també sense perdre l'equilibri. 6 anys després van comparar les puntuacions de les 159 persones que havien mort i van veure que hi havia una correlació molt significativa, com menys puntuació, menys esperança de vida. I l'altre dia, mirant internet, vaig veure la Clara Berger, que és fisioterapeuta, docent i vocal del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, fent això de seure a terra i pujar. Clara, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse, com esteu?
Molt bé. Com ha estat la teva experiència de seure al terra a intentar pujar sense fer-te servir de res, ni mans ni res que t'aixequi del terra?
Bé, jo aquest test ja el coneixia fa ben bé abans de la pandèmia, o sigui que el vam començar a practicar ja fa dies, però encara ho puc fer. Han passat moltes coses a la meva vida, però encara segueixo practicant segons quin tipus d'exercici i m'ajuda a poder seguir realitzant aquest test quan l'explico als demés, no?
Què té de cert això que hem vist en aquest vídeo?
A veure, el que queda clar és que és un test que valora les capacitats funcionals d'una persona, no? Perquè per aconseguir fer aquest moviment de sentar-se al terra i aixecar-se, doncs necessites força, les extremitats interiors, necessites activació, no? del core, de la zona abdominal, de la faixa abdominal lumbar, necessites equilibri, necessites mobilitat dels malucs, dels turmells, i tot això pues, és un conjunt de requisits que faciliten, no?, que puguis executar amb bona puntuació aquest test.
Uh-huh. Això es podria extrapolar també al fet de que fer exercici i moure't és importantíssim per millorar la teva salut.
Exacte, o sigui, el que s'hauria de veure, no?, és com la gent que fa exercici habitualment, doncs quins beneficis tenen, no? A l'hora de tenir millor puntuació. Que això, per exemple, no ho van mirar, no? Aquests investigadors del Brasil. Llavors, clar, podíem agafar, per exemple, dos grups diferents de persones, alguns que, per exemple, corressin maratons i uns altres que practiquessin cada dia ioga. Llavors, potser veuríem que no tot és el fet de fer exercici, no? Correlacionat amb la capacitat de fer aquest test, sinó que hi ha una sèrie de consideracions, no? Per això, quan llegim aquests estudis, doncs hem de treure conclusions amb precaució.
Uh-huh. De tota manera, Clara, hem de dir que la majoria de persones dels països occidentals no poden pretendre fer una bona puntuació les primeres vegades perquè no estan acostumats a seure a terra, no? Estem parlant de que hi ha un problema cultural. La majoria de situacions de la vida quotidiana estan pensades per estar asseguts.
Exacte, per això aquesta comparació que et deia, no? Si tu, per exemple, practiques ioga de forma habitual o alguna gimnàstica que requereix assentar-te al terra quan fas la pràctica, doncs segurament et serà molt més fàcil treure una bona puntuació. Si ens anem a països orientals, doncs que inclús esperen l'autobús de genolls o que mengen, no?, en aquesta posició, o que quan has d'anar al vàter doncs necessites fer una posició, no?, sí, en la que vagis fins a baix del tot perquè no tens un sitting vàter, no?, que diuen el que tenim nosaltres aquí a Occident.
Uh-huh.
Llavors, la posició que adopten de cuclilles, no?, és necessites un requisit de mobilitat molt més grans, no?, molt més ampli.
Uh-huh. Clara, estar asseguts moltes hores al dia, això fa que es produeixin disfuncions, no?, i apareixen, per exemple, dolors d'esquena, sobretot lumbars, no?, però també afecta d'altres parts del cos?
Sí, bueno, ja, el fet de mantenir una posició sedentària, la més habitual seria estar sentat, no?, perquè hi ha moltes feines que requereixen de mantenir aquesta posició molta estona. Però el que fan és que el cos busqui una manera d'estabilitzar-se, no?, que pugui fer-ho durant molta estona. Llavors hi ha una sèrie de modificacions a nivell dels lligaments, el to muscular, les articulacions, agafen més o menys rigidesc, no?, per a que puguis estar molta estona mantenint aquesta posició. Però és que, a més, el fet d'estar quiet, no?, en una activitat que no requereix consum d'energia, pues també té altres perjudicis a nivell de, sobretot, de la salut cardiovascular, que és el que més s'ha estudiat.
Uh-huh. Està clar que moltes patologies que es tracten ara mateix amb medicació, Clara, tindria millor pronòstic si es receptés canviar d'hàbits de vida i portar una vida més activa.
Sí, així és. El que passa que estem molt acostumats, no?, que potser en comptes de fer-nos un test de capacitat funcional, ens facin uns anàlisis, no? I llavors la prescripció després és amb medicació en comptes amb exercici. Però si molts dels que anéssim al metge ens diguessin no cal que sigui aquest test, que potser és més massa difícil, no?, per començar amb algú de nosaltres, però només que ens diguessin ets capaç de sentar-te amb una sola cama, amb una cadira i tornar-te a aixecar, en veuríem també, doncs, que hi ha una sèrie de requisits de força, estabilitat, no?, i que molta gent potser no ho podria fer. I està, això vol dir, no?, que està a un nivell de condició física baix.
Clara Verger, fisioterapeuta, docent, lleidatana i vocal del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Clara, una abraçada.
Gràcies, Montse, un plaer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siete de la tarde, 28 minutos. ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? ¿No? Pues no te preocupes, para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar estos temas que tú no controlas. Es muy fácil, puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662, 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Sigue a
Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
I d'aquí a re, en segons, tornem amb l'actualitat del dia.
I ara, una bona notícia de Iberdrola. ¿Te imaginas ahorrar en tu factura de la luz y cuidar el medio ambiente todo desde tu móvil? Con Iberdrola, líder mundial en energías renovables, puedes conocer cuánto consumen los electrodomésticos de tu casa y recibir consejos personalizados en tu móvil para ahorrar. Y así, cuidas también del medio ambiente. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Doncs dit i fet, arriba l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, aquesta hora t'explico que els hotels de Barcelona tindran a partir d'ara un protocol específic per actuar davant de casos d'assetjament sexual. El protocol serà una guia bàsica perquè el personal dels hotels sàpiguen què fer quan un client o qualsevol altra persona doncs els demani ajuda davant d'una situació d'assetjament. Els Mossos d'Esquadra han format els treballadors de més de 70 hotels sobre aquesta qüestió. També els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca aquesta passada nit a Tortosa. Una patrulla de la policia local va trobar un home amb dues ferides estès al carrer. Un testimoni va explicar que un grup de quatre joves d'uns 20 anys l'haurien atacat. Hem de dir que l'agredit acumula nombrosos antecedents policials i va ser condemnat per la mort d'un jove fa 7 anys. I la Guàrdia Civil ha detingut a 7 persones en 3 operatius contra el tràfic internacional de drogues sintètiques a Barcelona i a Tarragona. Hi ha 50 persones més investigades i s'han desmantellat 4 laboratoris, 2 a Salou i 2 més a Barcelona. La droga arribava per paqueteria postal des d'Holanda i aquí es processava i guardava en aquests laboratoris clandestins.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, fins aquí una estona.
Fins després.
I ara l'altra informació és l'esportiva amb José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, la plantilla del Barça marxa de sopar i celebració?
Sí, de sopar i de celebració. Li agafa de camí cap a casa, o sigui que sí, sí. Si amb una mica de sort es pot apuntar vostè
no et dic que no.
A aquest sopar de celebració del títol de Lliga i ja de pas de celebració també de continuïtat del que serà la continuïtat de Mateu Alemany a l'àrea esportiva del club. És a un restaurant de Gavà d'aquí a una hora. Teòricament ha de començar aquí aquest sopar, que és l'hora que el Futbol Club Barcelona ha reservat aquest local per aquesta celebració. Demà, entrenament previ al partit de Lliga contra la Real Sociedad, serà el primer partit al Camp Nou ja de l'equip blaugrana com a campió de Lliga. Què passa a l'Espanyol? Doncs notícia que ha avançat aquest matí, Quique Iglesias, Chen Yangcheng, l'amo, el propietari, vindrà a Barcelona els propers dies. Full de ruta? Doncs teòricament posar la casa en ordre, eh? Per on passa això? Doncs per la destitució de Domingo Catoira com a director esportiu, la designació del seu recanvi, i anem a veure si Luis García, el míster, guanya o no pes específic dintre l'organigrama del club. Un espanyol que visita el camp del Rayo, demà roda de premsa de Luis García en el pronòstic esportiu, és baixa. Martin Braithwaite s'ha confirmat avui la seva lesió muscular. Al Girona, dissabte, arriba el Villarreal a Montilivi. No jugarà Oriol Romeu per targetes i anem a veure perquè els dos possibles substituts, Yangel Herrera i Àlex García, si arriben a aquest partit, arriben molt justets. I en plana poliesportiva, ha hagut de començar el Mataró-Sabadell, segon partit de la Lliga Femenina de Waterpolo. Si guanya el Mataró, anem al desempat. Si guanya el Sabadell, seran campiones de Lliga les Vallesanes. A 8:45 de la nit, Barça-Gotgutme, tornada de quarts de final de la Lliga de Campions d'handbol. El Barça porta una renda de 7 gols al partit d'anada i tot enllestit perquè demà es vegin les cares a la segona semifinal de l'Eurolliga, al Barça i al Madrid de bàsquet.
Més informació a Esports Cope, senyor Gil, gràcies.
Fins demà.
Que vagi bé. I d'aquí una estona en parlarem de que aquesta setmana, ja ho sabeu, s'ha celebrat el Dia de la Família i les associacions que les agrupen han lamentat que una vegada més les institucions familiars doncs són les grans oblidades en els programes electorals i en les intervencions públiques dels candidats. Avui parlarem de la família, però d'una altra manera. Ho farem amb el Daniel Aras, el president de Cinemanet i coordinador d'un llibre del que et parlarem d'aquí a res.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en plena campaña electoral y hoy saludamos a Daniel Boseler, que es presidente del partido Barcelona Ets Tu y candidato a la alcaldía de la ciudad de Barcelona. Señor Boseler, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Montse, y encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Oiga, ¿por qué tenemos o por qué tendríamos que votar a Barcelona Ets Tu?
Mire, porque esto implica un cambio en la ciudad de Barcelona. O sea, este es un partido que responde única y exclusivamente al interés de los barceloneses. Es un voto que se queda en casa, que no tiene transacción con intereses distintos a la propia ciudad, que es precisamente lo que nos ha conducido a los peores registros sociales desde la democracia. Es un partido diseñado por y para los barceloneses que viven y trabajan en la ciudad de Barcelona. Y además, es un partido que está compuesto solo por gestores, por profesionales con muchísima experiencia en el campo laboral, dejado completamente de las dinámicas tradicionales de los partidos políticos. Y mire, aquí somos todos autónomos y gente de la micro, pequeña y mediana empresa. Y son precisamente esos principios con los que se ha edificado esta inquebrantable Barcelona que hay que llevarlos a día de hoy al centro de mando del Ayuntamiento de Barcelona. Mire, cómo se gestiona una pyme, una micro, pequeña y mediana empresa, cómo gestionamos los autónomos sí. Nuestro día a día, es como queremos gestionar el Ayuntamiento de Barcelona.
¿Qué opciones tienen de ganar? Ya empiezan a haber encuestas, incluso hay alguna en la que se habla de que Barcelona Ets Tu entraría con 3 concejales en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo lo ve?
Hombre, lo veo muy bien, lo veo maravilloso. Fíjese que es un partido de nueva creación, pero que al fin y al cabo representamos de manera transversal a todo este colectivo, acompañado obviamente de personas del sector público y de un colectivo el cual a mí me enamora, que son nuestros jubilados. Un colectivo que está, le aseguro, a los pies de los caballos y sufriendo unos niveles de vulnerabilidad social nunca vistos en democracia. Mire, yo voy mucho a las parroquias, a los centros solidarios, y prácticamente el 30% de nuestros abuelos tiene que ir a estos centros, parroquias, a Cáritas, para poder comer. Es un drama, es un verdadero drama, y nos corresponde a los barceloneses, obviamente, liderar un cambio disruptivo en el modelo social y económico de la ciudad de Barcelona.
Usted sabe que a veces el que gana las elecciones no es precisamente después el que gobierna. Le voy a preguntar, ¿con quién va a pactar, o si lo prefiere, con quién no va a pactar Daniel Boseler, candidato por Barcelona Ets Tu?
Mira, Montse, lo que tenemos bien claro es con quién nos vamos a pactar, porque somos completamente incompatibles con su manera de hacer política y de entender el modelo social, y es con Ada Colau. Es decir, es que no hemos encontrado un solo parámetro, una sola competencia donde nos podamos entender. Colau será recordada como la alcaldesa de la desigualdad, conducida a Barcelona. Son datos los peores registros sociales de la democracia. Ha sido una verdadera maquinaria de generar ruina y pobreza. En cuanto al pacto, mire, nosotros somos un partido de gestión por y para los barceloneses.
Sí.
Solo para Barcelona, y diseñamos esta gran Barcelona. Y por tanto, al ser un partido de gestión solo responde a cuestiones programáticas, de programa. Con lo cual estaremos abiertos a pactar con cualquier fuerza política, oiga, que nos quiera comprar pues el plan de desarrollo de las 25.000 viviendas sociales, el plan del el transporte público gratuito para los barceloneses, la retirada del carril bus, el carril bici de Vía Augusta, la normal circulación otra vez por Vía Layetana. No sé, son tantísimas cosas que estaríamos pues mucho tiempo hablando de ellas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, nosotros respondemos a una cuestión de programa.
Usted es abogado, pero también es un gran amante y practicante del tenis. Aquí se va pasando uno la pelota de unos a otros, ¿no?
Mire, este es el gran problema que tenemos, y es la inacción. Aquí se han prometido, se dicen muchísimas cosas, pero la burocracia ha devorado la ciudad de Barcelona, y le voy a poner ejemplos muy prácticos, perdón. Fíjese, para abrir una parada de un mercado, para vender cualquier cosa, entre 6 meses y un año para que uno le dé la licencia, para construir, oiga, una licencia, un edificio. Más de 2 años, hemos perdido el norte. O sea, la política y la vida real están completamente desconectados. Por eso la desafección de la gente con la política, porque hay una desconexión completa entre el mundo político y la vida real. Y precisamente hemos venido a esto, ¿no? A conectar los tiempos del sector privado con el sector público. Es lo que se llama la sincronía de los tiempos y adaptar, obviamente, lo que ocurre en el servicio público a la vida real. Vamos a hacer un cambio muy muy disruptivo en la manera de relacionarnos con la administración, con burocracia cero, y sobre todo haciendo una cosa que a nosotros nos encanta, que se llama activismo empresarial de pymes y autónomos. Son la verdadera columna vertebral económica de la ciudad de Barcelona. Y mire, para hacer frente a toda esta vulnerabilidad social que tenemos por delante, solo lo podremos hacer si tenemos una economía potente.
Daniel Bolser, presidente de este partido, Barcelona Ets Tu, y candidato a la alcaldía de Barcelona. Gracias.
Gracias a vosotros, Bolser. Un fortísimo abrazo.
La Linterna.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Invertir més en la família, en polítiques que preservin una institució sense la qual la nostra societat no podria tirar endavant. És el que demanen les associacions i entitats en defensa de la família, una qüestió que no estem sentint precisament durant aquests dies de campanya electoral. La família continua sent la gran oblidada en els programes i els discursos dels partits, però nosaltres volem posar en valor com són importants. Per exemple, les famílies d'acollida. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, exacte. Famílies d'acollida que, de forma desinteressada, acullen temporalment una criatura mentre els seus pares o familiars biològics no se'n poden fer càrrec. Poden passar mesos o poden passar anys, si la situació és complicada. A Catalunya hi ha 900 famílies d'acollida, com la de l'Alberto Castro. Durant el confinament va decidir amb la seva dona donar el pas. A finals del 2020 va arribar a casa una nena de 9 mesos, que encara està amb ells. L'Alberto ens ha explicat que l'experiència va ser molt positiva.
Va ser com un segon fill, eh? No és que així ja teníem un infant biològic, tenim molta relació amb altres famílies, més infants i tal, i va canviar, va ser com l'arribada d'un germà. També en el nostre cas era un nen, el que tenim, ¿vale? I la nena va ser una nena més petita, no? I llavors l'acoplament va ser molt senzill.
Doncs l'experiència està sent molt positiva, però arribarà el moment en què la nena haurà de marxar perquè l'acollida és temporal, no és una adopció. L'Alberto reconeix que serà dur, però el més important diu que és el dia a dia.
Sí, pot ser un cop molt dur. Nosaltres ho tenim molt assumit, que això pot passar, no tant com un risc, sinó és una cosa que pot passar i des d'un primer moment hi ha una preparació i una validació, ¿vale? Que també ens validen com a família de que això ho podrem assumir. ¿Vale? Ja estem convençuts, que ho podrem assumir en 2, 4, 3 dies, 2 mesos, el temps que sigui. No? Però al final també ja són diferents tipus de família i al final el que tots jo crec que tenim que procurar i procurem és viure el dia a dia el millor que podem.
Dèiem que la de l'Alberto és una de les 900 famílies d'acollida que hi ha a Catalunya. És un número encara insuficient perquè la xifra d'infants tutelats per la Generalitat i que, per tant, necessiten una família supera els 8.000.
Yolanda, estem parlant de la importància que tenen les famílies d'acollida, però també hi ha altres fórmules, altres formats, potser no tan coneguts, i que posen en valor la figura de la mare.
Sí, i és el cas de l'associació Mamas en Acción, que es va crear fa 10 anys. L'Amparo Arona és voluntària, pràcticament des de l'inici, des de fa 9 anys. És una associació que es dedica a acompanyar a nens que estan a l'hospital i que per diferents motius estan sols. La idea va sorgir quan la fundadora es va oferir a acompanyar un nen que estava sol, en aquest cas a l'Hospital de la Fe de València. Ho volia fer a títol personal i l'hospital no la va deixar.
Entonces me dijeron, a título personal no se puede venir a un hospital, cosa que con el tiempo hemos entendido por temas de seguros, por protección de datos, porque dejas a un menor con un adulto. Y pues como no pudo acompañarle y eso se le quedó muy marcado, pues así surge la idea de Mamas en Acción.
Acompanyen a nens que provenen de situacions de maltractament, a nens vulnerables que estan sols perquè els seus pares no poden deixar de treballar i a nens tutelats que viuen en centres de menors. Voluntari i nen no es coneixen de res, però la connexió, pel que explica l'Amparo, sempre és immediata.
Hay una conexión mágica. Tú imagínate que estás solo y entra un voluntario. Nosotros, nuestro uniforme es una camiseta negra con un corazón para ser totalmente opuestos a las batas blancas que a veces les da más miedo. Y pues todos nuestros voluntarios entras con una sonrisa. Hay una conexión inmediata. Sí que es cierto que a veces con adolescentes pues a veces es más complicado, pero todos acaban confiando en nosotros.
Claro. Evidentment, l'acompanyament i la tasca que fan des de Mamas en Acción fa que la recuperació d'aquests nens sigui molt més ràpida i, sobretot, més feliç.
En els darrers 25 anys s'ha canviat moltes coses en el món del cinema. De les sales plenes i el predomini de les pel·lícules hem passat a la prevalència de l'streaming i també de les sèries. De les princeses Disney a les heroïnes empoderades. El que no ha canviat és que tant pel·lícules com sèries continuen sent una oportunitat per poder transmetre valors i virtuts en família o en l'aula. Aquesta és la tesi de Cine i Família, el nou llibre amb el que l'associació CinemaNet celebra el 25è aniversari dels seus Premis Família. Daniel Arasa, president de CinemaNet i coordinador del llibre, bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies per trucar.
Gràcies a vostè. Un llibre, per cert, que a més de vostè participen d'altres autors, no?
Sí, és un llibre col·lectiu. De fet, som 16 coautors. I això és un ventall de temes que toquem, que tenen sempre relació en aquest binomi cine i família, o també es pot posar un tercer, que seria educació, no?
Uh-huh.
Llavors es toquen temes com que van des de la influència de la sèrie sobre els joves i adolescents fins a què passa amb Disney o la sexualitat al cinema, el pare, la figura del pare al cinema, els avis, etc. O sigui, permet veure molts aspectes que poden ajudar a pares i educadors per formar els seus fills o els seus alumnes a través del cinema.
Hi ha influència forta, gran, en el tema audiovisual, en els més joves?
La influència de l'audiovisual és molt gran. Avui dia, i més avui dia, hi ha una diferència molt gran, com vostè apuntava a la introducció,
sí,
en la forma de veure cinema, respecte ara com fa 50 anys. Els que ja són grans, que ens puguen escoltar, recordant que les pel·lícules estaven als cinemes durant mesos seguits. Hi havia relativament poques pel·lícules i, per tant, aquelles pel·lícules de certa importància les veia tothom i es podia parlar sobre elles. Avui dia, sigui en streaming, sigui en altres formes de contacte, de visionat, fa que sigui pràcticament impossible el dialogar sobre les pel·lícules, perquè és que el que passa és que cadascú veu la seva. Llavors ja ha canviat la forma de veure. Però és que, a més, han canviat conceptes, com, per exemple, sobre temes relacionats amb família,
sí,
temes de la visió de la persona, etc. Han tingut canvis molt importants. Però segueix influint moltíssim en les pautes de comportament i en les formes d'actuar de la gent.
Vostè diu, senyor Arasa, que hi ha molt cinema que és una autèntica bírria.
La veritat és que és així. Si vostè mateix, com qualsevol oient, pot sentir una cosa, miri, passa vostè a la televisió i vagi passant cadenes i s'estan fent multitud de pel·lícules. Veurà que poques valguin la pena realment perdre el temps. Aleshores, això fa que s'ha de saber triar, ha de poder seleccionar, ha de buscar-se allò que és interessant, perquè és que n'hi ha molt de bo i també hi ha molta porqueria, molta birria.
Uh-huh.
I per tant val la pena seleccionar-ho per treure'n profit, perquè ens sigui útil, perquè ens ajudi a formar, perquè ens ajudi sobretot a elevar la nostra ser, els valors, tirar cap amunt.
Uh-huh. Per una banda, és obvi que el tema audiovisual del cinema reflexa la realitat social, però per una altra banda estimula que es produeixin canvis a la societat.
Sense cap dubte, és una de les coses, o sigui, d'un costat reflexa la societat. Per exemple, sobre els conceptes que hi ha de família, que tots sabem, per exemple, la ideologia de gènere, que està tan potent integrada en aquest moment en la societat, que es pressiona tant per aquesta ideologia de gènere, això s'està portant al cinema d'una manera total, radical, absoluta. I això ho veiem. D'un costat reflexa la societat, però d'altra banda el que passa és que aquesta mateixa societat resulta que s'introdueix aquesta ideologia precisament a través del cinema, a través de les sèries, a través de tot l'audiovisual.
Mm-hmm. Quin important és abordar, senyor Arasa, temes com els avis en el cinema, no? La paternitat a la pantalla o el retrat de la família?
Crec que és molt important, perquè és que un aspecte per dilucidar, per veure, efectivament, què passa en això, què és el que es diu, què és el que es fa. Però, a més, també perquè d'aquesta manera els defectes que pugui haver, les deficiències, també les podem abordar a través d'això. I llavors, ens pot servir tant per el que proposa com per aquells aspectes negatius que hi ha perquè poguéssim actuar de cara a disminuir la seva influència.
Mm-hmm. En el tema de la sexualitat, què podríem dir o fer?
Anem a veure. La sexualitat, evidentment, és un d'aquells aspectes importants que han de formar les persones. És una formació integral. El gran problema que hi ha en la formació sexual és que es fa una informació biològica, diguem-hi, i sense valors. La formació de la sexualitat s'ha d'integrar en una formació era l'amor, i la sexualitat és un aspecte. I llavors, en aquest sentit, per exemple, moltes vegades els pares, els educadors, resulta molt difícil entrar a parlar de sexualitat en un noi, en una noia jove. Però hi ha una manera molt fàcil. Alguna pel·lícula que no és que sigui específicament relacionada amb això, sinó d'altres aspectes sobre la, que parlen d'aspectes de la vida, de les relacions, de l'amor, i que això permet que un pare, una mare, pot parlar amb els seus fills i no parla de la sexualitat, sinó que parla de la pel·lícula. I a partir d'aquesta pel·lícula poden sortir molts temes dels quals pot profundir per formar precisament sobre la sexualitat.
Si li dic nom de pel·lícules com Cerca de ti, Pan de limón, Con semillas de amapola o el musical Tengamos la fiesta en paz, què em diria vostè?
Però diria que hi ha coses, hi ha positives i que són aportacions molt maques que s'intenten fer en aquest moment. Precisament el que necessitem és de que aquest tipus de pel·lícules i altres siguin precisament les que puguen donar una projecció molt, que tinguin una projecció molt més gran, que siguin produïdes per productores molt grans, que tinguin gran distribució. I el que tenim és que a vegades aquestes pel·lícules tenen uns nivells de distribució relativament petits. I llavors fa que no arriben prou a la gent. Però en si mateix la majoria d'aquestes són molt bones.
Avui parlant del llibre Cine i Família, descobrir els valors a través de les pel·lícules de la nostra vida i explorar el poder de les pel·lícules i les sèries per connectar-nos amb els valors familiars, de Daniel Arasa, que podeu trobar ja a les llibreries i que és més que recomanable. Com sempre, senyor Arasa, ha estat un plaer, president de Cinemanet i coordinador d'aquest llibre, que paga la pena llegir-ho. Gràcies, senyor Arasa. Bona tarda.
Bona tarda. Moltes gràcies. Adéu.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Este domingo, nuestro cine español es más nuestro que nunca.
¿Tú has visto alguna vez algo así?
En sueño.
Españolear.
Yo no he robado nunca, y tú lo sabes bien.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro estás hablando? ¿Tú estás loco, Liz?
No, estoy loco.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Seguro que la doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene. Doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguro que usted se acuerda de aquella canción de ansiedad de tenerte, sí, en mis brazos, suspirando. Palabras de amor.
Tú cantas mejor que yo. Como bueno, cantemos las dos, mira, igual llueve, más vale que cantemos.
Me iría mal. Oye, pero mal, sí. Esa ansiedad de amor no es la misma ansiedad que sufren esas personas que quieren adelgazar y que pasan, todo el mundo dice que pasan hambre, doctora. Sí. ¿Es así?
Sí. La ansiedad es, yo te diría, un denominador común cada vez muchísimo más frecuente en la mayor parte de nosotros, porque vivimos una sociedad frenética, ¿no? Es decir, si miramos o vemos amigos o nosotros mismos, ayer veía yo un compañero y me decía, voy como pollo sin cabeza, ¿no? Vas corriendo, sí, y vas intentando hacer muchas más cosas de las que realmente se pueden hacer literalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa ansiedad surge cuando no hay una respuesta correcta ante los estímulos. Y esto es muy subjetivo. ¿Qué significa esto? Que hay una situación que a una persona le puede generar ansiedad y esa misma situación a otra persona no se la genera, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, no sirven de nada las comparaciones, lo único que vale es pues saber si yo estoy teniendo o no este cuadro de ansiedad. Entonces, en ese cuadro de ansiedad, insisto, una de las principales causas es intentar hacer en 24 horas lo que necesitaría 36 o 48, que es el principal problema, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? No genera pues una desazón, no genera un malestar, no genera un disconfort, llamémosle así, que hace que cuando llegamos a nuestra casa es como que te sientes descontento porque la cosa no ha ido como a ti te gustaría.
Cierto.
Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas normalmente lo que buscamos es la felicidad, buscamos sensaciones de felicidad o que nos generen placer. El placer, que es cortoplacista, que se busca con inmediatez, está unido a la producción de dopamina, y la felicidad, que digamos es más a largo plazo, necesita más trabajo de fondo, está ligada normalmente a la serotonina, ¿vale? Uh-huh. Son hormonas, son sustancias que se producen en nuestro cuerpo, ¿no? Que van caminando, vamos a quitarle el nombre de hormona, son sustancias que van caminando por todo nuestro cuerpo y que van generando pues una serie de reacciones en nosotros. Entonces, ese disconfort con el que llegamos a nuestra casa, entre ellos, por ejemplo, el que habría cogido a mi jefe por el cuello y le habría estampado contra la pared, sí, porque ya no lo aguanto más. Uh-huh. Claro, cuando yo llego a mi casa con esa sensación, busco quitármela de encima. Y entonces, ¿cómo me la voy a quitar? Comiendo. Entonces, esta es una de las principales causas que nosotros encontramos dentro de los problemas de sobrepeso y de obesidad. Uh-huh. Y además, cómo se pone en marcha esta vía de la dopamina, que es una vía cortoplacista, es lo que hace que como, y lo que como no me deja satisfecho.
Claro.
Y quiero seguir comiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Me encuentro que al final del día, que es cuando menos deberíamos comer, por este factor de ansiedad y por otros factores que pueden influir, yo voy comiendo más, ¿vale? Entonces, aquello que ya me estoy comiendo en demasía me repercute todavía peor porque me lo estoy comiendo en el momento del día que menos quemo.
Bueno, pues está claro que en el Centro Médico y de Estética Starbene de la doctora Torrejón han conseguido que muchísimas personas pierdan esos kilos, pierdan la ansiedad y cambien ese chip, que es lo más importante para poder conseguir ese gran reto. El teléfono de la doctora, 93414-3631, 93414-3631, están en la calle Muntaner 252 en Barcelona. Doctora, recordar, visita gratuita sin coste alguno y con la misma doctora.
Correcto.
Torrejón. Que vaya usted muy bien y vaya ensayando usted lo de la canción de ansiedad, a ver qué día hacemos un dueto.
Sí, sí, sí. La cantamos tú y yo.
Un beso, doctora.
Un beso.
Gracias.
Enorme.
Adiós.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Doncs amb els consells de la doctora Torrejón arribem al final d'aquest programa de dijous, 18 de maig, però la linterna continua. Ja saps que Ángel Expósito i tot el seu equip està ja preparadíssim per portar-nos l'actualitat del dia, tot el que ha passat i el que continua passant, perquè aquí, segon a segon, les coses canvien. Tornarem demà a la mateixa hora. Si vols tenir més informació, a través de cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Acabes de passar bona tarda. Adéu-siau.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Alma by Festival Jardins Pedralbes se traslada este verano al Poble Español para seguir creando noches épicas con los mejores artistas del momento. Anastasia, Fito Páez, LP, M-Clan, Bastille y muchos otros artistas te esperan en el Poble Español para hacerte vibrar con sus éxitos. ¿Estás listo para vivir un concierto mágico? Compra tus entradas ahora y prepárate para disfrutar de la mejor música en vivo. Información y venta de entradas en alma.festivalpedralbes.com.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación?
Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba del circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña, que se disputará en el Golf Costa Daurada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Odontológico, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres, colabora Xio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf, Rixon y Golf Estudio Barcelona.